I són les 4 i 6 minuts, déu-n'hi-do, eh? Ho dèiem ara amb l'Ivan Condés, no era un dia precisament senzill, no? Des del punt de vista de l'anàlisi polític, tenint en compte tota la situació informativa que tenim al damunt la taula. I no hem arribat ni de bon tros, per exemple, el que està passant avui al debat de política general. Teníem previst saludar el senyor Ferran Bel, del PDeCAT, absolutament impossible, perquè efectivament el nivell argumental del dia avui se se'n surt absolutament per tot arreu. Sense perdre de vista que avui parlem d'economia, com fem cada dijous amb el professor Gonzalo Bernardos, i és molt interessant perquè, efectivament, el que heretem d'aquest debat de política general són tot un seguit de mesures anunciades pel govern espanyol, criticades per uns, lluades per uns altres. Veurem, des del punt de vista estrictament econòmic, és el que diu en Gonzalo Bernardos. Senyor Matilla, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Vostè no podrà fer vacances, m'imagino, no? O què?
Hem d'estar connectats permanentment, certament.
Ja m'imagino. És l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona. Quantes obres hi haurà simultàniament a Barcelona aquest estiu?
Bueno, Barcelona habitualment a l'estiu ja és un període en el que es preveuen determinades obres ordinàries i s'aprofita una temporada en la que la ciutat té un ritme diferent per avançar, però és veritat que aquest estiu doncs coincidiran algunes obres significatives a la ciutat que s'han estat treballant aquests anys, que malament la pandèmia doncs segurament ha fet, no?, per qüestions, diguéssim, administratives que s'enterraressin una mica, però finalment tindrem transformacions importants a la ciutat. Estem parlant de la Via Laietana, que ja està en marxa. Estem parlant de la Diagonal, la connexió dels tramvies, que també està en marxa, i s'activaran les obres del programa Superilla, a l'Eixample, el que coneixem com a Eixos Verds, i que transformaran per a principis de l'any vinent doncs el carrer Consell de Cent, carrer Rocafort, Borrell i Girona, amb l'aparició en els seus encreuaments de 4 noves places.
Déu-n'hi-do, eh? Anirem parlant una mica de tot això en els propers minuts, però vostè que té una visió privilegiada de la ciutat, vostè sap més de Barcelona que la majoria barcelonins en aquests moments, no? Quan imaginem la Barcelona del 2030, per exemple, com serà la ciutat?
Bueno, serà una ciutat que haurà recuperat aquesta condició d'escala humana. Segurament les ciutats, i Barcelona també li ha passat durant les últimes dècades, han enfocat el seu desenvolupament cap a una certa lògica d'internacionalització, de globalització. Barcelona, el projecte olímpic exitós i molt important en la millora de la qualitat de la ciutat, va significar posar la ciutat en l'aparador internacional. Això ha comportat molts beneficis a la ciutat, també alguns problemes que hem de gestionar, com és la pressió turística, però pel camí la percepció és que se'ns va oblidar que la ciutat també ha de ser un lloc per viure, i que la ciutat té una escala humana, té una escala local, té una escala de proximitat que ha de vetllar perquè sigui un lloc no només per viure, sinó per viure confortablement, no?, i viure amb qualitat. I hem arribat a unes ciutats, i Barcelona està inclosa, doncs que ens hem adonat doncs que aquest model de desenvolupament doncs ha generat unes condicions ambientals que no són les propícies per viure, i amb nivells de contaminació tant atmosfèrica com acústica molt elevats, ciutats on el cotxe, que representa únicament el 20% dels desplaçaments, ocupa el 60% de l'espai, per tant, podríem dir una injustícia socioespacial sobre la ciutat. I, per tant, la ciutat que imaginem el 2030 és una ciutat que hagi revertit aquesta situació i que, per tant, hagi mantingut allò positiu del seu caràcter global, evidentment, però hagi recuperat aquesta escala de la vida quotidiana, de la vida de proximitat, que faci que la ciutat sigui un lloc saludable per viure i un lloc amable per restablir condicions socials.
A mi el que m'ha faltat de la seva explicació és la referència als arbres, perquè em meravella cada vegada que parlem de la remodelació de Consell de Cent, de la plaça de les Glòries, la quantitat de milers d'arbres que hi haurà a una ciutat històricament molt contaminada, i per tant això va en benefici absolutament de la salut de tots, no?
Efectivament, jo m'atreviria a dir fins i tot que l'arbre és el principal protagonista del verd a les ciutats, a Barcelona específicament, i més amb el nostre clima, en el que el verd horitzontal o de gespa d'altres latituds doncs és menys eficient des d'un punt de vista ambiental, i l'arbre ja forma part del paisatge de molts espais de la ciutat de Barcelona, només a la Rambla, que segurament és el més significatiu, grans avingudes, sinó al mateix Eixample, que ha format, diguéssim, un conjunt continu, que sí que podríem dir de valor patrimonial, no?, la consciència col·lectiva. Aquestes transformacions incrementaran en bona mesura la presència i la quantitat d'arbrat, que efectivament té un retorn positiu des del punt de vista de la qualitat ambiental de l'aire i sobretot sobre la temperatura, ja que és una qüestió capdalt a la nostra ciutat, i ja sabem, i fins i tot costa dir-ho novament, que aquest estiu que estem vivint ara serà el més fresc dels que viurem tenint en compte que els propers que vinguin seran més calorosos encara.
Això tampoc no calia que ho digués, perquè psicològicament no ens senta bé, ja m'entén, no?
Sí, però hem de ser conscients, en positiu, què aportaran aquestes transformacions per intentar mitigar doncs, aquests impactes. I l'arbre és un element fonamental per incorporar aquest valor del verd que ajuda a millorar la qualitat de l'aire i que ajuda a reduir la temperatura per la seva condició d'ombra i perquè el verd també doncs, ajuda a refrescar la temperatura ambiental.
Lògicament, d'altra banda, a mi em té molt impressionat diverses coses. És a dir, d'entrada jo passo cada setmana per la plaça de les Glòries i veure la transformació, que a més entenc que de manera molt ordenada, no només l'actual govern, també el govern anterior de Xavier Trias han fet del que ha estat l'evolució d'unes obres que anaven canviant la manera de fer des del punt de vista del tràfic d'un dia per l'altre i crec que, francament, s'ha fet molt bé tota aquesta història. Però com aquells veïns que vivien davant d'una autopista han passat a viure davant d'una gran plaça amb molts metres quadrats de verd, amb metres quadrats per als nens, és una de les obres importants de la ciutat.
Diria que segurament és l'obra que millor explica el model urbà que estem implementant. Per l'envergadura, per la rellevància d'haver transformat una infraestructura viària pròpia d'autopista i no de ciutat, i diria que pel valor d'urbanitat que té la transformació de Glòries. Efectivament, amb l'aportació d'un nou verd urbà, estem parlant de 9-10 hectàrees de verd urbà.
Això és molt.
En una ciutat com Barcelona, en la que no tenim grans parcs, el parc més gran és la Ciutadella i té 16 hectàrees, i és un parc comparat amb el que tenen altres ciutats petit. Per tant, el valor important d'un nou espai verd, però el més important de Glòries és que exercirà com una nova centralitat urbana, que permetrà connectar barris, perquè fins ara Glòries era una barrera entre molts barris i quasi que segons on venies la ciutat s'acabava allà i el que passava a l'altre costat. I la transformació de Glòria doncs, farà que tot l'àmbit de Sant Martí, 22 arroba, s'incorpori de sobte en un espai més central o que els veïns de Clot Camp de l'Arpa de sobte estiguin al costat de l'Eixample, quan sempre havien estat separats. I tindrà un valor de centralitat també vinculat a tota una sèrie d'equipaments que apareixeran, que ja han aparegut i que apareixeran al seu voltant. No? El Design Hub en el seu moment, apareixerà habitatge públic, apareixeran nous equipaments a l'àmbit del Clot Camp de l'Arpa, apareixerà una nova escola a l'àmbit nord i, per tant, Glòria s'exercirà com un nou espai de referència urbana, que ja ho comença a ser, de referència urbana. I a més, i aquest és el valor afegit de referència de la biodiversitat. No? I aquests dies hem comprovat, per algunes informacions que han aparegut, a Glòries comencem a observar que apareixen colònies d'ocells de diferents espècies que comencen a connectar i a utilitzar aquest espai com un espai de circulació, de transició de la ciutat. No?
O sigui, el mateix que estava dient vostè de les persones entre barris,
també passarà
les espècies. Quina cosa tan curiosa.
També passarà amb la biodiversitat de la ciutat, símptoma de que la qualitat ambiental permet que determinades espècies doncs, puguin aparèixer en aquests espais.
Clarament, la de Glòries és una de les grans obres. A mi em té molt impressionat el tema de Consell de Cent. És a dir, perquè Consell de Cent, sobretot penso en els veïns que viuen allà, gent que passa a viure pràcticament d'una autopista a un passatge, una via peatonal. El canvi és espectacular. No?
Certament. El canvi és important, tot i que jo crec que és important que ho hem de marcar en un procés de transformació sistèmic. I això jo ho recalco habitualment i crec que és important. Consell de Cent, Girona, Rocafort, Borrell seran els primers. De fet, Borrell ja havia començat amb l'àmbit de Superilla, Sant Antoni, per sota de Gran Via. Però el que és important, i aquest és l'objectiu, i crec que entronca amb una tradició urbanística d'aquesta ciutat, que és que la transformació de Superilla té vocació de transformar el conjunt de la ciutat i fer-ho de manera sistèmica i equilibrada perquè el benefici arribi a tothom. Començaran per quatre carrers, però a l'àmbit central de l'Eixample està previst que amb l'horitzó 2030 es transformin 21 carrers. I que, per tant, constitueixin una nova xarxa que permeti que no només els veïns que viuen a Consell de Cent o a Girona puguin gaudir d'aquest verd, sinó els veïns que viuen al carrer del costat tinguin aquest espai verd a menys de 200 metres. No? Uh-huh. I és evident que el canvi...
Aquesta és la distància amb la que
aquesta és la distància mínima amb la que es treballa per tal de que qualsevol veí i veïna doncs, pugui accedir a un eix verd amb una distància com a molt de 200 metres.
Vostè en sap molt més que jo, evidentment, per això és l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, però hi havia un pla, no?, d'efectivament construir com diferents centres perquè tothom tingués a prop el que serien miniciutats dins de la ciutat, per entendre'ns, no?
Bueno, en el cas de Superilla es tracta de construir una nova xarxa de carrers verds per al conjunt de la ciutat. De fet, la ciutat ja ho ha anat fent històricament. Barris històrics, teixits històrics, com Ciutat Vella, com Gràcia, que en el seu moment ja van tenir una transformació en la que es va identificar per quins carrers s'havia de garantir el trànsit a través, però quins altres carrers s'havien d'alliberar d'aquest trànsit. Superilla, bàsicament, el que diu és hem de reordenar la mobilitat, l'hem de fer més eficient, per tant, ha d'ocupar menys espai, hi ha de contaminar menys, i això passa per promocionar el transport públic, promocionar la bicicleta, per recuperar espai que no s'utilitzi per mobilitat i destinar-ho a l'increment de verd urbà i a l'increment d'espais per activitats socials.
De moment, l'entrevista, he de reconèixer, li estic posant molt fàcil, perquè jo ho he dit més d'una vegada públicament, a mi m'agraden molt aquests plans, no li enganyo ni he enganyat mai a l'audiència en aquest sentit, no? Però és veritat que aixeca molta crítica. És veritat que hi ha molta gent que va amb cotxe i que, bueno, què passa amb els cotxes? Estem pagant imposts de circulació, no podem circular per enlloc, això és una bogeria, la Colau... I aquí hi ha els punts suspensius, com sap vostè, s'omplen de mil i una maneres, no? Què li diu a tota aquesta gent?
En primer lloc, la ciutat ha tingut diferents períodes, les ciutats, el fenomen urbà ha tingut diferents períodes històrics en els que ha hagut d'abordar un canvi de paradigma. I aquest canvi de paradigma està associat a canvis culturals i a canvis d'hàbits de les persones. Jo crec que estem en un moment d'aquest tipus, és a dir, l'emergència climàtica, les necessitats socials, la necessitat de reconfigurar el model econòmic urbà, ens obliga, quasi que diria, a redefinir el paradigma i l'essència de la ciutat. I això és normal, i jo ho interpreto, ja, diguéssim, el debat a la ciutat de Barcelona, que al voltant de l'urbanisme i l'arquitectura sempre ha sigut un debat pujat de to, interessant, diríem, que en aquests moments hi pugui haver dubtes, hi pugui haver una certa discussió. Jo crec que el que és important és, si tothom compartim que hi ha uns objectius vinculats al repte del canvi climàtic, a recuperar aquesta escala de proximitat de la ciutat, a trobar nous mecanismes de desenvolupament, que la pandèmia ens ha demostrat que la proximitat ens fa més resilients, hi ha més capacitat d'adaptar-nos als grans canvis, jo crec que es tracta de discutir quins són els models que realment poden fer front a aquests objectius. Jo el que lamento sovint és que determinades crítiques siguin bàsicament de caràcter destructiu, però no tinguin la capacitat o la voluntat, no ho sé, depèn del cas, de proposar una alternativa. No? És a dir, si aquest no és el model, quin és el model alternatiu? El que sí sabem és dels episodis que ja hem assajat, que ja hem implementat de Superilla, és que estem assolint els objectius iniciats, i a la Superilla de Sant Antoni, doncs la monitorització que fem habitualment de dades ens indica que hem aconseguit reduir contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, que en el conjunt de l'àmbit s'han reduït els desplaçaments de vehicles i, per tant, estem veient que és un model que funciona i que creiem que és just que pensem en com aquest model es pot extrapolar al conjunt de la ciutat.
Ens deien, això sí, que és un inconvenient pels veïns que veuen com els lloguers pugen, perquè passen a ser zones molt més pacificades, molt més agradables, i que, per tant, es veuen expulsats de les seves zones perquè pugen tant el cost del lloguer que no se'l poden permetre.
Aquest és un risc que existeix a la ciutat. Qualsevol millora de l'espai públic repercuteix en els valors de les propietats. Aquí hi ha dues situacions, una sobre la planta baixa, podríem dir, l'activitat comercial. És absolutament prioritari per nosaltres que aquestes transformacions no transformin el teixit de comerç de barri que existeix en aquests territoris. El que fem és aprovar un instrument urbanístic, no voldria entrar en paraules estranys, però és un pla especial d'usos, que el que fa és protegir que no proliferin usos vinculats a la restauració, als bars, és a dir, evitar l'efecte Enric Granados, perquè ens entenguem, que va tenir una transformació positiva en el seu moment, però que va atreure determinades activitats de manera excessiva. No? Per tant, aprovem un pla especial d'usos que evita aquesta concentració i, per tant, tracta de protegir el comerç de proximitat. Això planta baixa activitat econòmica en la que ens interessa protegir el comerç de barri i de proximitat. Sobre l'habitatge, malauradament, les administracions locals, l'Ajuntament, no tenim instruments suficients com per frenar o evitar aquest augment de preus. L'Ajuntament de Barcelona està fent en aquests moments, diria, que l'esforç més gran que ha fet mai en termes de política d'habitatge públic, de construcció, d'adquisició de finques. El que necessitem, i això políticament també es fa des de l'Ajuntament, és empènyer i burxar les administracions que realment poden canviar els marcs legals perquè es puguin regular els preus de lloguer, que seria la mesura que realment seria efectiva per evitar que aquestes transformacions, que són necessàries i imprescindibles en termes ambientals, no signifiquessin un impacte negatiu sobre l'accés a l'habitatge.
Tenim un transport públic capaç d'assumir tot aquest canvi que requereix aquesta nova Barcelona?
El projecte Superilla Barcelona està concebut de manera progressiva. Això és important també tenir-ho present. És a dir, no estem transformant 50 carrers simultàniament, estem transformant alguns. Estem dosificant, podríem dir, actuant, perquè creiem que és moment d'actuar, però també dosificant i monitoritzant quins són els impactes d'aquestes transformacions. Nosaltres treballem amb un model digital de mobilitat que ens permet visualitzar amb determinades hipòtesis quins poden ser els impactes. A Sant Antoni, per exemple, el que hem vist és que han desaparegut un 25% dels desplaçaments en vehicle. A l'àmbit i l'hipòtesi amb la que estem treballant amb la transformació que succeirà ara a l'Eixample, la hipòtesi és que puguem reduir un 10% d'aquest desplaçament, que és una previsió moderada, un 10%, vol dir que un de cada 10 desplaçaments deixi d'utilitzar, no? Que es fan en cotxe, deixi d'utilitzar. El que sí sabem és que avui dia l'oferta de transport públic té aquesta oferta disponible perquè aquest 10% que esperem que pugui deixar el cotxe tingui alternativa suficient. I això ho sabem també perquè les dades ens diuen que del total de desplaçaments que tenen origen o destinació a l'Eixample, dos quartes parts, és a dir, la meitat són desplaçaments interns de la ciutat de Barcelona, una quarta part és desplaçament dins de l'àrea metropolitana, per tant, tres de cada quatre desplaçaments que es produeixen, que tenen origen destí a l'Eixample, estan en un àmbit metropolità, podríem dir que amb un bon o suficient servei de transport públic, de xarxa de metro, fonamentalment, i que hi ha una quarta part que ve de fora de l'àrea metropolitana.
Per aquesta quarta part no caldria una cosa de la que se n'ha parlat en infinitat d'ocasions, que són els pàrquings dissuasoris a l'entrada de la ciutat?
Seria convenient. Sí, els parcs and rides, per evitar que entressin, seria convenient. Aquesta hauria de ser una política d'escala metropolitana. I quan deia progressiu, és perquè que ara veiem que cap a les primeres transformacions tenim transport públic suficient, no vol dir que el tinguem per endavant, no? I que, per tant, és important que totes aquelles actuacions que s'han de fer per millorar l'oferta i l'eficiència del transport públic, perquè a vegades només qüestions com la puntualitat ja generarien, no?, una millor atracció i, i comoditat per l'usuari, es vagin activant. I aquí és important que el pla de Rodalies que ja està en marxa es pugui executar, que les obres de metro es puguin avançar i, per tant, anem incrementant aquesta oferta de transport públic.
És interessant el que diu, que aquesta és una decisió que s'ha de prendre des de l'àmbit de l'àrea metropolitana. Molts desconeixem o desconeixen quin és l'àmbit d'actuació, efectivament, què competa a una administració o una altra administració, ens ho deien, per exemple, quan hi havia gent que era part d'àrea de la instal·lació de peatges per entrar als cotxes a la ciutat, que aquesta no era una decisió de l'Ajuntament, era de l'àrea metropolitana. Quan vostè parla d'això, on posaria els pàrquings dissuasoris? Però això és molt important. Pensem en un pàrquing dissuasori situat a Glòries, però potser hauria d'estar a Montgat.
Jo crec que la Barcelona real, en termes de funcionalitat, de persones que viuen en un territori i es desplacen per treball, per oci, és la de la regió metropolitana. Clar. I, per tant, estem parlant de l'arc metropolità que configuren, no, les ciutats des de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilanova. Aquesta és la Barcelona real, la regió de Barcelona real que tenim en aquests moments. Per tant, els problemes o els reptes de mobilitat crec que s'haurien d'abordar des d'aquesta gran escala.
És interessant perquè, efectivament, el repte de mobilitat a Barcelona és cada vegada, jo diria, més complicat, no? Perquè hi conviu tothom, allò, el patinet, la bicicleta, amb la dificultat que això genera moltes vegades, simplement, no sé, per entrar i sortir del pàrquing, no? Que has de travessar una línia de cotxes, una línia de patinet, la vorera, la gent... És molt complicat això, no?
Sí, jo costumo dir que no hi ha carrer fàcil a la ciutat de Barcelona, no hi ha projecte fàcil. És una ciutat molt compacta, molt densa. Això jo crec que li otorga un valor i un potencial de futur enorme, perquè aquesta proximitat i intensitat és la que ha fet i farà que les ciutats tinguin major múscul i capacitat d'adaptar-se a determinats reptes econòmics, ambientals. El problema el tenim amb l'hegemonia del vehicle a l'espai públic, no? I l'excessiva ocupació d'espai, i si veiem qualsevol carrer ja veiem, no? L'excessiu espai que ocupen els cotxes, l'impacte negatiu de contaminació que generen. Per tant, jo, Barcelona, una ciutat que té una morfologia i un teixit urbà, diria que, no sé si la paraula és excel·lent, però amb molt bones condicions per ser una ciutat molt eficient, per aquesta proximitat, compacitat i densitat, té el gran repte de transformar el seu espai públic, que en aquests moments està dominat per un artefacte, doncs, que genera impactes negatius.
Clar, l'altre dia escoltava el programa del Pol Marçà, al matí, de Ràdio Estel, una entrevista a Jordi Castellà, que és membre de la càtedra UNESCO, en privadesa de dades, parlant de que l'Ajuntament de Barcelona estava estudiant establir a tota la ciutat un nou sistema de vigilància tecnològica de les places d'aparcament al carrer, que deixi enrere el control que fan els guàrdies urbans i els agents municipals, i que fins i tot sigui la pròpia gent, doncs, la que amb el mòbil pugui interactuar, no? Això està tirant endavant, això?
Bueno, la tecnologia ens ha d'ajudar a millorar el coneixement del que passa al carrer i l'eficiència de la seva gestió. Aquesta mesura suma d'altres importants. Una de les dubtes que genera la transformació de Consell de Cent dels eixos verds és què passarà amb la càrrega-descàrrega.
Clar.
La distribució urbana de mercaderies és un àmbit estratègic ja a les nostres ciutats. La càrrega escara estarà permesa en aquests carrers d'entrada, però anirà associada a una aplicació, per exemple, que ja funciona a la ciutat, que és l'aplicació Espro, en la que qualsevol persona usuària que necessita fer una acció de càrrega o descàrrega pot reservar una franja horària, sí? Un slot, 30 minuts, i per tant això permet gestionar quina és la utilització d'aquell espai, poder dosificar quan pots accedir i quan no pots accedir.
Sí, no en qualsevol moment, s'haurà organitzat d'una altra manera.
Bueno, tu has de reservar i saps que tens mitja hora i per tant també doncs, fer més eficient que un espai que reservem per una activitat o per un servei urbà imprescindible pues, no ocupi més temps del que realment requereix.
Déu-n'hi-do, eh? Quina és l'obra de totes les que té unes quantes, quina és l'obra que li dona més mals de caps en aquests moments?
No diria una en concret. Jo crec que són obres que en aquests moments tenen molts factors en comú. Mm-hmm. Molts factors en comú. La ciutat té grans reptes. El procés de naturalització a la ciutat requereix de noves solucions, de nous materials, de noves innovacions. I, per tant, les preocupacions en aquests moments és com fem aquesta transformació i com l'aconseguim fer d'una manera més eficient, no? I que avancem cap a una ciutat descarbonitzada, per tant, que tant amb la seva execució i utilització de materials generi menys impacte de carboni, així com amb el seu funcionament posterior.
Parlant de contaminació, està pensant ara en l'acústica. Entre els nous models de vehicles, més aquestes zones pacificades, realment el nivell de decibelis, ara que aquests dies estem parlant tant de la Barcelona sorollosa, baixarà de manera significativa, no?
Baixarà de manera molt significativa, molt significativa. Els vehicles són la principal font de contaminació acústica en aquests moments i, per tant, baixarà aquesta contaminació de manera important, com ja ha passat a la Superilla Sant Antoni.
Ja. Li preguntava per la obra que li dona més mals de cap, ara li pregunto al contrari, no? Quina és la nineta dels seus ulls en aquests moments?
Mira, crec que tenim el privilegi en aquests moments, sincerament, de poder abordar un conjunt d'obres que tenen un valor significatiu i especial a la ciutat. Podria situar Via Laietana, crec que Via Laietana era un repte pendent d'aquesta ciutat, bàsicament perquè podríem arribar a l'acord de que era el carrer més desagradable o antipàtic per als veïns i veïnes de Barcelona. I, per tant, un espai en el que quan havies de passar dius, hòstia, tu, ara he de passar, no, per aquí no convidava. I jo crec que té un valor simbòlic perquè és la reinterpretació d'una traça que en el seu moment va ser una traça agressiva, no? de trencament d'un teixit històric, d'unes afectacions, per fer passar un carrer de l'Eixample fins al mar i ha esdevingut una barrera molt important entre els barris que ha separat. La transformació significarà no només la reinterpretació de com ha de funcionar la Via Laietana amb prioritat de transport públic, amb l'aparició de la bicicleta, amb l'ampliació de les voreres, que és l'objectiu fonamental, sinó amb una sèrie de places que reconnectaran els barris de manera transversal. No? I al final jo crec que l'objectiu de les transformacions de la ciutat sovint tenen a veure amb reconnectar. No? Quasi com el cirurgià que va reconnectant teixits que s'han esgarrat en el temps, doncs al final el que està passant a Via Laietana, el que està passant a Meridiana, el que està passant a l'exemple és com recosir uns teixits que havien generat desconnexions.
Una Barcelona no tant de cotxes sinó de persones, en definitiva, no? Que l'altre dia les Nacions Unides posessin les Superilles com a exemple, realment els devia tots vostès, començant per l'alcaldessa, vostè, tothom, realment sentar molt bé, no?
Certament, no? Acostumo a explicar-me aquests dies, en l'últim any hem rebut 200 delegacions a l'Ajuntament que ens han demanat per Superilles, que ens han preguntat, que ens han visitat, que ens han demanat connectar i fer una sessió online per explicar-ho. El que realment genera interès en aquests moments, jo crec que evidentment hi ha la concepció teòrica del que significa Superilla, però sobretot que la ciutat ja ho estigui fent. Bàsicament les preguntes sovint són com ho esteu fent, com heu aconseguit fer-ho possible, no? I aquest salt que té part important de valentia, no? I de voluntat política i de gestió i complexitat tècnica és el que realment està generant una certa atracció de moltes ciutats. Per exemple, Toni, ja s'ha constituït un grup de diferents ciutats europees al voltant de superblocs, de superilles, de ciutats que volen desenvolupar el mateix model urbà, no? I aquí estem parlant de ciutats com Rotterdam, com Berlín, com Ljubljana, que compartim periòdicament un espai en el que ells estan intentant implementar un model teòric que creiem que pot tenir èxit en moltes ciutats arreu d'Europa i del món.
De fet, Europa camina en aquesta direcció, no? D'una manera o una altra, no? Però amb ciutats molt més pacificades, ciutats amb menys soroll, ciutats amb menys cotxes. Després tenim Madrid, per exemple, o tenim Roma, que són altre tipus de ciutats on efectivament el model és el contrari, no? Qui té raó? Perquè segurament hi ha molta, una mica quan parlàvem dels bars, no? I parlàvem del tema del Covid, no? Diguem que Madrid i Barcelona van ser dos models rotundament diferents, i fins i tot jo tinc amics que eren independentistes, no? Però es van convertir en ayusistes absolutament per la seva política en referència als bars, no? Són dues maneres radicalment diferents, no?
Jo crec que les ciutats que estan fent els deures són les que estan transformant els seus espais amb els paràmetres que comentàvem abans, en renaturalització, recuperar l'escala humana, i jo crec que hi ha dades que ho confirmen. Superilles ho farem gràcies a determinades ajudes de fons europeus que han estat concedides, per tant, un cert reconeixement de que caminem cap a aquesta bona direcció, que Nacions Unides hagi posat com a bona pràctica també Superilles, que la ciutat de Barcelona hagi estat nomenada capital mundial de l'arquitectura per l'any 2026, també creiem que és un reconeixement aquest model, i per tant jo crec que aquest és un procés imparable en el que segurament hi ha ciutats que resisteixen per determinades dinàmiques polítiques en aquests moments, però que el gran conjunt, i això ho veiem quan participem de determinats foros internacionals, que les agendes urbanes en aquests moments giren al voltant d'aquestes idees.
Tot comença i tot acaba. Arribarà un dia que a vostè li tocarà marxar de l'Ajuntament de Barcelona i tornar, no sé, a un despatx d'arquitectura, se li farà petit, no, a vostè això? Està tan acostumat a tants projectes i tan grans que se li farà patir necessàriament, no?
Bueno, no sé com arribaré. Serà diferent, segur. En tot cas, jo crec que sempre amb tot el que toca desenvolupar la vida toca aprendre, extreure bones conclusions per continuar sumant posteriorment. Vinc d'un despatx petit, de continuar fent classes a la universitat, i per tant tornaré al despatx, a l'examen professional i a l'escola amb un bagatge i amb un aprenentatge que he tingut el privilegi, o que tinc el privilegi de viure en aquests moments.
I una mica més tranquil, no? I a passejar per la Superilla, no? I a passejar per la Superilla, no? Que és una de les coses bones, que és l'herència, no? Que el poder gestionar un equip d'aquestes característiques, doncs, té, no? La satisfacció, efectivament, de deixar empremta en el que és el dia a dia de la ciutat. Per cert, em plantejaven, abans em preguntaven com hi ha un model de canvi del que són les rajoles de la ciutat, no? Com seran les noves...
Sí, del panot.
Això, el panot, que no em sortia la
paraula. El panot és una peça que Barcelona va treure un concurs a principis del segle XX perquè venia per davant un procés d'urbanització brutal a l'Eixample, i per tant es va convocar per obtenir una peça que fos eficient, que fos fàcil d'implementar, però és una peça fonamentada en una tecnologia del ciment que genera un impacte de CO2 enorme en aquests moments, i que des de les prestacions que permet oferir amb la seva ubicació a l'espai públic, és un paviment que és impermeable, que podria tenir una altra tonalitat per generar menys calor, vam llançar un repte d'innovació des d'Ecologia Urbana i Vita Habitat a l'Ajuntament per fer una crida a empreses, grups de recerca, per redefinir aquest panot en dos sentits. Un, amb una nova manera de fabricar-lo, que generi menys CO2, amb una nova tecnologia, i que ofereixi noves prestacions. I aquí ens interessava molt que sigui un paviment que pugui filtrar aigua, que ens ajudi a millorar la gestió de l'aigua, uh-huh, i que ens ajudi a millorar el seu comportament tèrmic, fonamentalment, per rebaixar la temperatura de la ciutat.
Podríem seguir parlant hores, no? Ara li podria preguntar per la intel·ligència artificial aplicada al disseny de la ciutat, que és un sabem, que s'està utilitzant i que és meravellós. Haurem de fer una segona entrevista, senyor Matella.
Doncs quan vulgueu.
Ja li dic ara. Ha estat un plaer, de veritat, tenir-lo avui amb nosaltres.
Per mi també, gràcies.
I bon estiu.
Igualment.